Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres de compositors clàssics. A Magnificat avui us proposem conversar amb un músic. Tenim avui a casa nostra a Eduard Dalmau, una persona que, si bé no viu professionalment de la música, del seu violí, sí és potser amb el que passa més hores fora de la feina. Coneixerem, doncs, aquesta part de la música, del món musical, que ens envolta però que no veiem, no en parlem a les ràdios o no en veiem a les televisions. Coneixerem el món dels músics amateurs. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón, el control tècnic Joan Amat i de qui us parla Xavier Martín. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, ens estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Bon dia. Com us hem dit a la introducció d'aquest dematí, d'aquest dissabte, ens trobem amb Eduard Dalmau, un violinista amateur, amateur, quasi bé professional, diria jo. Bon dia, Eduard.
Bon dia i gràcies per haver-me convidat.
Bueno, com us hem dit, en Eduard es dedica a tocar el violí. I ho fa bastant bé, em puc donar fe.
Gràcies, eh?
Sí? Bueno. A la biografia que ens ha passat l'Eduard per comentar la seva biografia, la seva vida relacionada amb el món de la música, ens comenta, el primer punt que ens comenta, que ens descriu, és que des de molt petit ja sentia la música clàssica, ja li agradava, ja tenia una atracció especial per aquest tipus de música.
Bé, bueno, bon dia. Us he passat una mica, bueno, una biografia. Són quatre dades que jo recordi, no? Des de ben petit, el que ha significat la música a la meva vida, no? Com abans has dit, potser no em dedico ara professionalment, però almenys en cos i ànima sí que ens dediquem, no? Aquests músics, diguem-ne, amateurs, que fem concerts, toquem aquí, toquem allà. Doncs mira, el primer record que jo guardo de molt, molt petit, em sembla que la meva mare algun cop m'ho ha comentat, és que quan sentíem música a casa per la ràdio, devia tindre, potser 3 anys o Molt petit. Doncs jo m'apropava, el meu pare tenia un transistor que encara l'estic veient, que s'havia comprat a Alemanya, sí, sí, mm-hmm. una Telefunken o alguna cosa així, i jo em posava allà, quietet, 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 això segons m'han dit els meus pares, no? I em quedava allà. I els devia anar molt bé perquè devia ser un nen bastant mogut, i almenys en aquells moments em quedava ja petrificat. I ja no només música clàssica, qualsevol música jo era una cosa que no... Ho trobava fantàstic, era algo que impressionava, no sé. És un record molt que està mal inconscient, no? Està ja molt, molt, molt amagat. No?
El tema... Tu creus que la música, la música clàssica en concret, o la música en general, als nens els hi ha de venir de diguem-ne, ha de venir genèticament, colcat als nens, ha de venir dins el nen, o es pot provocar que el nen tingui atracció per la música?
Evidentment, jo penso que ambas coses, és a dir, jo penso que un nen té que accedir a la música de la manera més natural possible. Això vol dir que a vegades de la manera més insospitada, és a dir, no perquè uns pares vulguin que el seu fill sigui músic i vingui, estiguin matxacant allà, potser el nen no... D'una manera, ara estem en un moment de que jo veig molts nens que van amb les capsetes de violí i tot està molt bé, no? I que, quan jo era petit això era una mica estrany. Avui dia queda molt bé i és fantàstic que sigui així. I quan més gent, més nens facin música, més hi haurà més nivell i sortiran mm-hmm. més bons concertistes, etc. No? Però el nen que ho porta a dins, que té aquesta màgia i que li encanta, ell, mm-hmm. ell ja ho va buscant d'alguna manera, sigui el camp que sigui.
Sí?
Sí, jo penso que sí.
Mm. Al col·le?
Sí, al col·le.
Vas començar al col·le, ens dius en Manel Camps. Flauta dolça.
Sí.
Després explicarem als nostres oients aquest viatge màgic des de la flauta dolça cap al violí, no?
Sí.
Però vas començar amb flauta dolça, et van obligar a estudiar amb flauta dolça? Vas escollir tu?
No, mira, jo vaig tindre la sort d'anar a un col·le, bueno, al Col·legi Palmos de Barcelona, que en aquell moment, això parlo, ara jo tinc 47 anys, o sigui, us podeu imaginar que ja fa bastant. Doncs...
encara és jove, encara
bueno, gràcies.
Es conserva bé,
No tant com tu. Bueno, diguem-ne que vas tindre la sort que era un col·le amb certes coses bastant modern i bastant avançat, jo penso. Llavors, la música era una cosa que... Hi havia classe de música, quan tothom aquí... Encara jo parlo amb gent jove que fa 4 dies a classe de música es posen discs de Beethoven i de Vivaldi i tenen un cert culturilla musical, doncs nosaltres fèiem... D'alguna manera fèiem música nosaltres. És molt conegut el Karl Orff, aquest compositor alemany que va fer Carmina Burana. Exacte. Mm-hmm. Doncs tenia tota una pedagogia amb instruments, amb xilofons, instruments de percussió, amb la flauta dolça, flautes dolces de contralt, baix, soprano... Pues, d'alguna manera fèiem música, sense saber solfeig. I jo me'n recordo que anava... aquestes classes de música, que per cert es feien a una església Torreón, que era, suposo que per no molestar, estava apartat allà dins del col·le, i jo me'n recordo que tornava més feliç que la una. O sigui, sí. era algú que... Sí, sí. I clar, llavors vas començar amb el tema flauta dolça, me'n recordo que...
Ajuda als... Pels pares i mares que ens estan sentint,
sí.
Que el nen estudi flauta dolça, tu creus que té alguna mena de... És millor que el violí? Què aporta la flauta dolça?
Mira, jo penso que un nen molt petit, que tu vulguis que tingui algun contacte amb la música, aviam, la meva recomanació, si és que tinc algun dret de recomanar algú, sí, és que comenci amb una flauta dolça, perquè això, almenys a aquells anys, als anys 70, Espanya, 80... que tothom es va implantar a les escoles, per algú és, perquè és un instrument accessible, facilet, de seguida et sona, un teclat tipus piano també pot ser un bon camí d'entrada, no? Però un violí, jo penso que, aviam, és algun bastant més... lo clàssic, no? Que diuen, per treure un so i una nota et pots passar bastants anys. Llavors, el primer contacte amb la música, amb la flauta, penso que és molt... I ja es veu si un nen té facilitat, si li agrada, si no li agrada... Si li agrada, farà alguna cosa més que a l'escola, que és el que em va passar a mi, no? Vull dir, els nens es quedaven les quatre melodies, les quatre cosetes, i d'alguna manera érem uns quants que volíem més, no?
Ens proposes com a primera obra de les vàries que sentirem durant el dia d'avui, durant aquesta entrevista amb l'Eduard Dalmau, la setena de Beethoven, un moviment, el primer, el segon, l'allegretto, de la setena. Per què?
Bueno, jo he escollit unes quantes obres que no és que siguin ni més importants que altres ni tinguin més música, simplement que a la meva vida pues, han marcat, no sé, són obres que els tinc carinyo perquè les vas descobrir ja normalment de bastant petit i encara avui dia pues, les trobo admirables, no? I les disfruto tant com fa 40 anys. I una de les primeres coses que vas tindre contacte, i per cert que abans em sembla que no ho hem comentat, no només música clàssica, sinó qualsevol altra mena de música, doncs les sinfonies de Beethoven, en general totes, ja vas trobar una cosa que m'agrada molt. I concretament dins de la setena sinfonia, que és una sinfonia molt de ritme, té molta marxa, molta trempera, doncs el seu moviment, que és el célebre allegretto, que té aquesta nota que es va repetint, que és extraordinari.
Escoltem-me.
Fantàstic.
Genial, oi?
Sí, mira, recordo que anava pel carrer, inclús, m'està malament dir-ho, però en aquella època anàvem a missa i jo sentia un... Bueno, el pare que tocava anava explicant moltes coses i dins del meu cap hi havia això. Estava això i moltes més coses, no? O sigui, estava sonant la música dins del meu cap, dins del meu cap.
És una qüestió mental, bàsicament.
No ho sé, noi. Sé que em passava això i no sé, suposo que devia ser feliç en aquest moment, no? Que em passava això. No sabia ben bé el que em passava, eh?
Ens dius que als 12 anys comences solfeig amb Aurora Cueto?
Sí, bueno, és una senyora que, mira, va ser... del tema de la flauta dolça amb el Manel Camps, que vaig... Bueno, al final al col·le vaig passar de no saber res a fer una espècie de... que jo era el mestre dels meus companys, una espècie de cosa així, no? Llavors aquest senyor va dir, pues, bueno, tu tindries que fer alguna música, tu això, tu l'altre, vale. Llavors el meu pare es va dir, bueno, potser aquest nen tindria que fer un solfeig, alguna cosa així. I hi havia una senyora molt gran que vivia a prop de casa, una senyora ja molt gran, una mica que tenia problemes d'artrosi, però era una persona, des d'aquí, evidentment ja és morta, l'Aurora, pues, li tinc a agrair moltes coses. Em va ensenyar a solfejar, va ensenyar ja el primer contacte amb la música, diguem-ne, més oficial, més d'escriptura, més, en fi. I també recordo que vaig anar a mig curs i em va dir, no sé si podem fer el preliminar, i bueno, vam acabar a fer preliminar, primer, segon, tercer, i anava cada dia ja. Sí. Jo sortia del col·le i en lloc d'anar a casa anava allà. I també recordo al col·le, perdona, Xavier, que estava a classe, també m'estava malament dir-ho, Vull dir, els nens que no feu això, no? Estava jo a classe de francès o classe de literatura i tenia aquí el do, re, mi, do, mi, fa, sol, mi, sol, do, sol, re, do, si, la, si, la, fa, re, la. Sí, però això als profes els hi feia gràcia al final, això.
Entre matemàtiques i literatura.
Sí.
Anaven solfejant.
Sí, 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 és veritat.
L'àvia Lola.
L'àvia Lola, sí, bueno.
Explica'ns.
Bueno, l'àvia Lola és la meva àvia, que es deia Lola, Dolores, i la meva àvia, de fet, juntament amb aquesta senyora i juntament potser amb aquest mestre que vas tindre al col·le, va ser els que realment em van d'alguna manera ficar la música. La meva àvia era de Montevideo, d'Uruguai, i bueno, allà tenien també una certa tradició musical i era de família, diguem-ne, bienestante, i llavors tocava el piano, tocava el violí, però jo no l'havia sentit mai, potser algun cop al piano, al violí mai. I un bon dia vaig a casa d'ella i amb això de la flauta i no sé què em treu un violí de sota el llit, encara me'n recordo, dic, i això què és? I llavors va començar a tocar, una senyora que vol fer 20 anys o 30 que no tocava. I, bueno, d'alguna manera, aquell so em va agradar tant que jo me'n recordo i vaig dir, jo vull fer això. I sí, sí, i vam buscar un violí d'una senyora, vam comprar un violí, i llavors aquí ja va ser el pas de deixar la flauta i deixar allò a passar-me a aquesta cosa tan maca i tan ingrata a vegades, que és aquest instrument. I així va estar.
S'ha de fer abans solfeig? En paral·lel amb l'instrument?
Bueno, jo el vaig fer en paral·lel. Jo penso que es pot fer de totes les maneres. Uh-huh. Abans era molt... La pedagogia musical d'abans era molt... Primer solfeig, tenies que tindre un any més de solfeig per poder fer un any menys d'instrument. Però jo ho vaig fer tot al mateix temps. És a dir, jo anava aprenent música, la meva jo anava a dir, pues esto es una negra, esto es un re, esto es un do, esto es clave, tal, anaven fent i anaven tocant. D'una manera així, tot una mica al mateix d'allò.
Com a primera peça per a violí, has escollit la Chacona?
Sí.
De la partita en re,
sí.
Número 2 de Bach.
Sí, bueno, això... Ja és un tema que ja m'agafa ben profund, eh?
És potent, aquesta peça.
Sí, la Chacona sempre, bueno, està considerat una catedral, un monument, és una peça que va fer Bach quan estava a Ketten i feia unes coses excepcionals, no? I va fer el del violí, que era anava cantant sempre una línia melòdica, doncs va fer tot utilitzant les dobles cordes, tot... un instrument polifònic, bueno, impressionant. Jo, només un petit comentari, jo recordo això amb la meva àvia, que tenia una gramola, i tenia els discos aquests de gramola, i hi havia unes gravacions, per exemple, jo me'n recordo la Gran Pasqua Russa, el Rimsky-Korsakov, que són peces que encara... Doncs jo recordo el Yehudi Menuhin, una gravació de l'any 1925, feta amb gramola, i era això.
Genial,
sí,
aquesta
extraordinària,
complexa.
Sí, quan la va composar Bach era el màxim dificultat tècnica de l'època. Avui dia qualsevol violinista que s'aprecie és capaç de tocar-la, evidentment, però sí, sí, complexa musicalment, tècnicament i de tota manera. També guardo una petita anècdota, me'n recordo quan estava al conservatori, un company, que era flautista, em va posar aquesta peça i vam estar tota nit parlant perquè llavors pensant que era molt fred, era una música molt matemàtica, molt freda, molt...
molt calculada.
Molt calculada, exacte. Uh-huh. I realment aquí és el Bach més humà i, bueno, i és una musiqueta que té un dolor, té un patiment, va morir la seva mare, en fi, i descobreixes un Bach absolutament això, un ser humà amb les seves penes i les seves coses, no?
Al conservatori ens deies, comentaves amb un company,
sí.
Vas entrar amb 14 anys.
Sí, més o menys, sí. Després, doncs mira, una cosa et va portar en l'altra. I en aquell moment, el que es feia aquí a Barcelona era, doncs, bueno, podies anar al conservatori del Liceu o al conservatori municipal del carrer Bruc, i jo vaig anar a aquest últim. Uh-huh. Vas allà, vas fer tot el paperamen, i llavors va ser una època molt d'entrar... Ara tinc que agrair molt, vas tindre un mestre, en Xavier Turull, que en aquell moment era, doncs, un gran violinista i era un gran pedagog i era un home molt tècnic, que anava com jurat a molts concursos europeus de violí. Potser per un nen l'home tenia un trenar que era tipus preparació, diguem-ne, d'un virtuós, més que educació musical d'un nen, no?
Uh-huh. Era dur? Era...
No, era un gentleman, era extraordinari. Uh-huh. O sigui, dur com profe, el que s'entén ara que demanava, sí, sí. Però sempre amb un somriure, era uh-huh. fantàstic. Passa, era dur en quan... lo clàssic, no? Preparaves un estudi, per exemple, arribaves allà i un estudi que potser tenia 50 compassos i doncs, no passaves del segon o del primer, perquè el dit tenia que fer una força de 25 grams i potser tu feies 50 grams. Llavors tenies que relaxar això. Clar, en aquell moment era molt dur. I també això em serveix per explicar una mica...
Estem parlant de nens de 14 o 15 anys.
Sí, 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 però... sí. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, nens de 14 a 15 anys, imagina't tu, amb conservatori de Sant Petersburg, ara és el primer que se'm passa pel cap,
sí, sí.
Ja toquen el concert de Tchaikovsky, i això ho han passat potser quan tenien 5 o 6 o 7. Però clar, això és molt dur, però d'altra manera potser ara tinc una base tècnica que li puc agrair a en Xavi Turull que pugui tocar coses, i que pugui tocar relaxat, i pugui tocar moltes hores i no faci mal l'esquena. Ni...
Que, clar... Base tècnica fa falta per tocar la propera peça que ens ha proposat l'Eduard. El Paganini.
Sí. Hem escoltat aquesta peça en aquest moment mm-hmm. perquè, diguem-ne, amb la meva petita i humil història, mm-hmm. biografia, justament el que estem parlant, no? Amb Xavier Turull al conservatori, doncs jo vaig perdre una mica de vista l'orientació musical d'allò que havia sentit de petit, que m'agrada tant, mm-hmm. per entrar en aquesta espècie de fixar-me molt amb l'aspecte tècnic, amb l'aspecte d'agafar l'arquet, amb l'aspecte de posar els dits, amb l'aspecte... Anava a molts concerts i em fixava molt la postura, com tocaven, com posaven... Llavors, bueno, també vam intentar algun caprici de Paganini, perquè ell era molt... I, bueno, ara bueno, sentirem el que em sembla ser el caprici número 1, uh-huh. que, bueno, ja veureu que... el que es pot fer amb un violí.
El que es pot arribar a fer... Escoltem... Recordem als nostres oients que avui tenim un convidat molt especial. Tenim un violinista genial,
Em puc donar fe perquè ho he sentit. Eduard Dalmau. Eduard.
Gràcies. Bueno, jo no diria tant, eh?
No, no, en fi, jo ho he sentit. És, està demostrat, vull dir que no és un invent meu. Durant els anys que vas estar al conservatori, ens has comentat que vas practicar orquestres, vas estar en diverses orquestres, anaves d'una a l'altra...
Sí, bueno, com al conservatori, de fet, era en aquella època una mica àrid. Diguem ara, per exemple, la gent que va a l'ESMUC o Liceu estan molt entretinguts, no? Tenen moltes assignatures, estan tot el dia, fan música a cambra, toquen a l'orquestra, i fan una música, fan per moltes vessants, no? Arriben a la música. Doncs, amb aquells anys era molt, tu que fas violí, classe violí, doncs dos cops a la setmana i ja està, de 5 a 6, de 6 a 7 i ja està. Tenies també la teva harmonia, el solfeig, una mica de... una orquestra del conservatori que més o menys funcionava o no funcionava mai, i poc més. Tenies història de la música, però realment era una mica dur, una mica àrid, no? I llavors, què fèiem? Pues ens buscàvem la història musical com podíem, no? I llavors, jo recordo també, pues ja el primer any d'estar allà, un amic em va vindre un dia i va dir, mira, hi ha un noi que es diu Edmond Colomer que vol fer una orquestra, no? Edmond Colomer avui dia és un director molt important.
Sí, sí, de prestigi.
Sí, sí, i era un noi jove que amb uns quants arreplegats, diguem-ne, de conservatori i d'altres llocs, doncs vam fer una orquesteta, que es deia Agrupació d'Estudis Orquestals, i això vaig començar a descobrir una altra mena de música, que era música d'aquesta que es feia a orquestres de cambra, és a dir, orquestres amb instruments d'arc, no, diguem-ne, que era tot el tema de música barroca, etc. I fantàstic, i ho passàvem molt bé. I després també vam estar a l'orquestra de Joventuts Musicals, amb Joan Jongueres, etc. I anaven compaginant. Llavors, el tema, diguem-ne, de conservatori anava cada cop, al meu cas concret, a menys, i això anava més. I aquí, digues.
El tema de les orquestres, tu creus que et va portar riquesa? Aprendre a tocar davant del públic, potser?
Sí.
O practicar amb altres instrumentistes, integrar-te dins un grup?
Indudable, totalment, perquè jo en aquell moment ho he sigut incapaç totalment de poder tocar jo, enfrontar-me jo a un públic jo sol. O sigui, això em donava una vergonya i un... bueno, jo no, no.
L'orquestra serveix per entrar al món...
Sí, l'orquestra serveix per moltes coses. Serveix per deixar tocar sol el teu quarto a casa, per començar a tocar amb altra gent, per començar a escoltar altres instruments, partint d'un director que et diu coses que també són interessants, per moltes coses. I per descobrir tot un repertori i tota una música que, evidentment, tu no podries fer. Després hi ha el tema música cambra, però això és una altra cosa que és superinteressant, però una orquestra de cambra, una orquestra del que sigui, per a un músic, un violinista és fonamental.
Estàs amb Edmond Colomer, passes per Joventuts Musicals de Catalunya i arribes quan tens més o menys 20 anys a l'Arts Medicae.
Bueno, això, pues en aquell moment jo també era una mica inquiet i anava d'aquí cap allà i era un moment que jo tenia que decidir si volia ser músic o si volia dedicar altres coses, no? I per circumstàncies complexes tot això, al final vas dir, no, jo vaig fer un COU, vaig fer estudiar una carrera i, diguem-ne, era molt, molt dur dedicar-se només a la música, no? Llavors, pues, continuava una mica els estudis per aquí i per allà, amb Pere Verdagí també després, el tema de violí, i llavors doncs, vaig acabar aquesta orquestra, que era una orquestra ja de gent més gran, que en aquell moment era el Francesc Garrigosa, un gran músic de director, i també vaig estar uns anys amb ells.
Pots explicar als nostres oients què és Arms Medicae?
Bueno, Arms Medicae és l'orquestra, és el nom que té l'orquestra del Col·legi de Metges. I jo també estava implicat amb el món aquest de la medicina, hi havia uns quants metges, que després van fer un quartet també de corda, i mira, és una orquestra de gent amateur amb un cert nivell i fa música.
Relacionada amb el que estem parlant, ens proposes un ària de Mozart.
Sí, això és un altre tema. Jo fins a llavors, i fins, bueno, de fet fins fa no gaire, només sentia música instrumental, és a dir, tot el tema d'òpera i el tema del bel canto, no acaba d'entendre això. No acaba de... Potser... el Wagner no l'entenia, potser encara no l'entenc avui dia, i el Verdi i les coses italianes em semblaven molt, no ho sé, no disfrutava com sentint una suite de Bach. Però un bon dia, per casualitat, vaig sentir una cosa fantàstica a la ràdio i va resultar que era Don Giovanni de Mozart. Llavors vaig veure una música, que és la música que a mi m'agrada, amb una veu que és un instrument més. I tot plegat és una música extraordinària. I pues, vaig començar a interessar-me una miqueta, i vaig començar pel principi. Pues, quan Mozart tenia 13 anys va fer unes òperes fantàstiques, com la Finta Semplice, la Finta Jardinera, Scanio in Alba, que bueno, per mi són, les porto, i ara bueno, molts dins de mi. No? Ja us proposem pues, una àrea de la Finta Semplice,
Marito io vorrei.
Sí, Marito io vorrei, ma senza paura.
Ma senza fatica.
Ma senza fatica, sì, perdono.
Bueno, ascoltiamola. I amb aquesta àrea de Mozart passem ara a sentir el nostre pentagrama i després continuarem amb la nostra entrevista a Eduard Dalmau, a un violinista genial, digui el que digui. Fins ara.
Una guia imprescindible de les actuacions musicals a la comarca. Pentagrama, l'agenda musical de la setmana. Comencem les nostres recomanacions per avui dissabte 14 de gener. I un seguit de concerts que tindran lloc a Barcelona al llarg d'aquest cap de setmana, dèiem, i uns parell de dies de la setmana que ve. Avui dissabte, avui a l'Auditori de Barcelona, tenim l'OBC, que actuarà dirigida per Ernest Martínez Izquierdo amb Gideon Kremer al violí, i on interpretaran obres de Webern, Gerard, Casablanques i Berg. Serà a les 7 de la tarda a l'Auditori de Barcelona, com dèiem. Aquest mateix concert es repetirà el diumenge a les 11 del matí. També dissabte, avui dissabte, el cor Lieder Camera interpretarà obres de polifonia religiosa, lieder i cançons dels compositors Johann Brahms, Wilhelm Stenhammer, Josep Lluís Guzmán i Claude Debussy. Això serà a l'Església de Sant Felip Neri, a Barcelona, a les 9 del vespre. Demà diumenge, també a Barcelona, tenim a Sílvia Romero al piano, que interpretarà a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canut de número 6 de Barcelona, a 6:45 de la tarda, obres de Beethoven, Chopin, Scriabin, Ravel i Granados. A la mateixa sala, a les 9, una mica més tard, Montse Ríos al piano interpretarà també obres de Liszt, Rachmaninoff, Granados, Piazzolla i Mozart,
al mateix lloc, dèiem, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6, a les 9 del vespre. Us proposem uns concerts més, que també tindran lloc aquesta setmana, com seran el de dimarts, 17 de gener, al Palau de la Música, on Daniel Barenboim, al piano, interpretarà el clave ben temprat del segon llibre de Johann Sebastian Bach, a les 8 del vespre. I finalment, per acabar, una última recomanació, serà el concert el dia 18, dèiem, de Claudi Arimany a la flauta, amb el trio de corda de l'Orquestra de Cambra de Venècia, interpretant peces de Johann Christian Bach, Haydn, Mozart, al Palau Robert, Passeig de Gràcia número 106 de Barcelona, a les 8 del vespre.
Bé, després de la nostra partitura d'aquest dissabte, continuem. Recordem als nostres oients que estem amb Eduard Dalmau, un violinista amb tot el que comporta, i estàvem amb ell parlant de la seva educació musical, estàvem parlant de que havia passat per Ars Medicae, de totes les persones que havien participat d'alguna forma amb la seva vida musical i potser personal, perquè alguna mena d'influència de tenir, i ens havíem quedat escoltant una ària de Mozart. Ens deies que vas estar un any amb un quartet, d'acord?
Sí, bé, quan estava jo tocant aquesta orquestra, doncs, bueno, això va ser molt interessant. Bueno, em van proposar de fer música de cambra. Jo no havia fet fins a havia fet poc, no? I bueno, me'n recordo que pues, vam començar amb en Josep Soler, que era un violoncel·lista, era un metge i una persona molt, molt interessant, molt vinculada a la música, i anaven cada diumenge a casa d'ell a fer quartets de corda, Haydn, algun Beethoven...
Tot això va sortir d'Ars Medicae.
Sí, sí, sí.
Ars Medicae.
Sí, bueno, sí. Llavors per aquí també altra gent que venia d'altres llocs. I pues, realment és allò que tothom diu, no? Que és una sensació per un instrumentista d'aquesta mena, amb aquests instruments, és fantàstic, no? És descobrir una música intimista amb la qual sempre ets protagonista, unes sutileses, i sents molt, molt més els altres instruments, i això va ser molt, molt interessant. Cosa que avui dia encara estem molt fent, això.
Després, bueno, te'n vas, marxes de Barcelona, estàs 10 anys fins que tornes, d'alguna forma, a la música. Quan una persona que ha viscut la música des de petit, des del punt de vista musical, està 10 anys, 5 anys, 3 anys, 8 anys, sense fer música, porta la música amb ell? Vull dir, la troba a faltar?
Home, per suposat. En el meu cas, per circumstàncies personals, bueno, vaig deixar una època llarga, 10 anys, de fet no vaig deixar la música, vaig deixar el violí.
Vas treballar... No es deixa la música? No es pot
bueno,
deixar?
No, és com diguessis, es pot deixar de respirar, pots... no, és potser entronques més amb allò que et parlaven al principi de petit, no? Portes més la música al cap. I jo, amb aquests anys que no tocava, el que sí feia molt era sentia molta música, i potser sentia altres músiques. Vas començar a interessar pel jazz, per inclús música rock, i bueno, però la música sempre estava dins de mi, no?
Ens has proposat una peça de Prokofiev?
Sí, bueno, aquest compositor també, sí, és un concert de violí, també des de molt jovenet, sempre m'ha interessat molt, sempre he trobat, m'ha agradat molt, les melodies, una música feta al segle XX, i bueno, ja sentireu que, i encara avui dia és un dels meus compositors que més m'agrada.
Els russos són quelcom especial amb el món de la música?
Bueno, els russos són... Els russos és tot un... Sí, són...
La cultura soviètica?
Bueno, això és tot diferent. Però els russos sempre són molt apassionats, diguem-ne, no? El tema musical, no? O sigui, el rus, per excel·lència, seria Tchaikovsky, no? Que seria un músic realment era com la copa d'un pino, es diu, no? És, i sempre són molt apassionats, molt... Potser en una societat que després no tenia tants mitjans, potser hi havia molt, molta genialitat, no? Hi havia molt de talent, no? Però vaja, penso que la música a certs nivells és igual, no? D'on provingui, no?
Escoltem el segon moviment, l'Scherzo, del concert per a violí número 1 de Sergei Prokofiev.
Realment espectacular, l'Scherzo de Prokofiev.
Extraordinari.
Sí?
Sí.
Complicat.
I tant.
I complexa d'executar.
I tant.
Sí. Tornes, al voltant de l'any 2000, tornes a agafar empenta musical. Tornes a sí. agafar empenta musical?
Agafar sí, per
el violí,
tema.
Vaja, el violí.
Sí, sí, per un tema personal. Jo, bueno... Estava casat amb una, la meva exdona, diguem-ne, mm-hmm. estava fent altres coses, vaig estar pues, en el que es diu en dique seco, musicalment parlant, no? I l'any 2000 pues, vaig trobar una persona, que és la meva actual dona, que és en Roger Valdivieso, que és una música, en aquell moment tocava molt el piano, canta, tampoc es dedica professionalment, però bueno, quasi, no? Ha estat molt ficada i d'una manera... Bueno, allò, un bon dia em va dir, ah, tu toques el violí, doncs pues mira, podíem, per què no vens a casa i què toquem? Doncs pues mira, el concert de Bach, el coneixes, el de la menor? vale, pues vinga. I jo pues, vaig desenterrar el violí, vaig començar... Me'n recordo que bueno, allà a la feina inclús em quedava al final de tot quan s'anava tothom i allà estudiava una miqueta. I un dissabte vam arribar allà, ell em va fer la part de piano, jo vaig tocar i mira, aquí va estar. I fins avui dia. I llavors, clar, sí, sí, i ara fent molta música. I ara tenim professions diverses, però ens dediquem molt, 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 des d'aquell dia.
Comenceu a fer concerts, comences a participar en concerts.
Sí, bueno, jo fins a aquest moment havia a concerts sempre era amb, com molt amb un quartet de corda o i sobretot amb orquestres de cambra o un altre tipus d'orquestra. Però amb la Roser, ella em va donar la confiança, potser la confiança que jo no havia tingut de petit, no? Una persona, una música com la copa d'un pi, no?, que es diu, i et diu, noi, tu ets bo i endavant, i això, endavant. Doncs potser això a mi m'havia mancat, no? També la meva família, sí, em dona un cert suport, però sempre una mica... Llavors, clar, és un mal de molts, no?, aquest, no?, de que un no acaba d'estar convençut, no? I llavors sempre hi ha el tema de por, el tema de, el que es diu, el trac de sortir a tocar davant, potser això no tindria que fer-ho, potser no toco prou bé. I amb elles vam començar a animar, i vam començar a fer petits concerts per ONGs i coses d'aquest tipus, pues, violí piano, i va ser pues, el primer cop que vaig sortir una mica pues, jo sol allà donant la cara, no? I per cert va ser un èxit, en el sentit de que, a part que la gent li pugui agradar o no, nosaltres vam poder expressar el que volíem, és a dir, vam poder comunicar amb el públic, no? I això dona un bon rotllo, diguem-ne, que, evidentment, surts d'un i ja estàs pensant el següent, no?
I això, a poc a poc, fins que entres a l'orquestra de la UB?
Sí, bueno, això també per casualitats de la vida, doncs contacto amb Carles Gomí i, bueno, amb...
És el director de l'Orquestra de la Unitat.
De la Universitat de Barcelona, sí, sí. Uh-huh. I actualment encara estic aquí. I sí, sí, i molt interessant, i fem moltes coses, i amb l'orquestra conec també molts músics, i, bueno, tenim un quartet de corda per aquí, toquem amb uns altres per allà, i moltes coses, sí, sí.
Uh-huh. Ens proposes una altra obra per corda, per violí, clar està, d'un altre compositor rus.
Sí.
Sents realment...
Bueno, això és que...
pels russos.
Sí, bueno, no. Aviam, els meus compositors... tot m'agrada, independent del país que siguin, però fent música de cambra vam començar... Un company va dir, mira, hi ha un quartet d'en Shostakovich, no?, que sempre havia sentit els quartets de Shostakovich com una cosa que devia ser molt bona, molt interessant, però, bueno, jo sempre estava fent Beethovens i coses d'aquestes. I vam entrar i vas descobrir també algú extraordinari. Sí.
Un músic no para mai de descobrir coses?
Jo penso que no, perquè la música no ens l'acabarem mai, allò que diuen, no? Uh-huh. És impressionant, no? O sigui, tu trobes, jo què sé, l'altre dia sentia una espècie d'òpera que era de Telemann, no? A l'Orfeo de Telemann, i ja veus tu, una òpera de Telemann, i només en Telemann tenia 50 òperes. I qui diu aquest, imagina't. Uh-huh. És a dir, és que no te pots acabar. I si amb això també pensem el que hem parlat abans, de que amb la partita de Bach porto 40 anys i encara els que em queden, i sempre li trobaré alguna cosa i sempre em farà emocionar, pues evidentment que no te l'acabes. Amb això no hi ha problema.
Sentim el primer moviment proposat per l'Eduard Dalmau, el primer moviment del quartet de cordes, per cordes, número 6 de Shostakovich. Thank you.
moment preciós.
Sí, perdona, Xavier, sempre m'ha recordat això, comença com una sardana, I encara que el que parlàvem abans, que és una música soviètica, diguem-ne, bueno, va fer l'any 57 o 58 aquesta música, doncs és música mediterrània, és com Vistes al mar d'en Toldrà, a mi sempre m'ha recordat. I també, vull dir, pel músic, aquella música que més t'apassiona és el que estàs fent, el que estàs treballant.
Doncs, en el moment.
Sí, és a dir, si ara estem treballant això, doncs estem amb això.
Que pare és que no s'oblida mai el que has fet abans, el que has treballat fa un any, fa 10 anys, fa 5 anys, fa 15 anys.
Evidentment. Ho tens allà, a la recambra, diguem-ne, i, bueno, i tens que tornar-ho a fer i, evidentment, hi ha una feina de tornar-ho a posar. Però el que has treballat en sèrio sempre hi queda, evidentment.
Aquest any passat surts una mica de la música més de casa, més de, diguem-ne, de fer el que t'agrada, i comences a fer coses ja una mica més serioses. Te'n vas a César Franck.
Sí, bueno,
te'n vas a Beethoven.
Sí, això és, clar, tot porta d'una manera natural, sense forçar les coses, et van portant. I quan un més està en un tema, evidentment més sorgeixen més coses i tal. I també d'una manera així va sorgir, pues, també amb un pianista professional, fet un segle de concerts, que era, pues, la sonata famosa de César Franck, violí piano, sonates de Beethoven, Mozart, i amb un, és a dir, un concert amb una certa entitat, no? I, bueno, pues, molt bé, vam disfrutar molt, i vaig poder dir el que tenia que dir, és a dir, vaig poder comunicar, vaig poder fer la música que, i molt bé, molt bé. Això va ser un punt també d'inflexió a la meva vida, no? Des d'aquell moment la gent ja vol comptar amb mi en moltes coses, i ara fem més música que mai. Gràcies a Déu.
Ens proposes, com a última obra, una obra de Pat Metheny.
Sí, això ho he volgut deixar especialment pel final, perquè després de tanta música clàssica, un músic és igual a la música que fa. L'important és que comuniqui i s'entregui. I fa no gaire va vindre Pat Metheny, que és un guitarrista americà de jazz extraordinari, i va fer un concert impressionant. Tan impressionant, tan llarg i tan... Es va donar tant que, bueno, és que no tinc paraules. He volgut dir, bueno, sí, molta música clàssica, tot està molt bé, però aquest home, com molts altres, també a mi han estat molt importants, no?
Sentim The Way Up. Metheny, amb Eduard Dalmau, a Ràdio Vilafranca. Eduard, encantat que hagis vingut.
Bueno, gràcies a tu, Xavier, i per haver-me convidat. Ha estat un plaer.
Ens ho hem passat molt bé, hem donat voltes per tota la història de la música, hem parlat de cordes.
Bueno, hem parlat potser una mica massa de mi mateix, però bueno, no. És la meva experiència, no? No,
l'objectiu és que coneguin els nostres oients i que coneguin una mica més el món de la música a través de les persones.
Sí, bueno, que pensin que qualsevol persona com jo, que sense dedicar-se d'una manera professional, pot gaudir molt de la música, pot fer coses interessants. Això, no sé, tothom pot gaudir. És a dir, la música en aquest país potser estem massa pel divo, per la persona que és molt bo. Llavors, hi ha tota una franja de fer música a casa, fer música als amics, fer música a la família, que això penso que es tindria que fer, almenys intentar-ho.
Gràcies, Eduard.
A vosaltres.
Fins aquí ha arribat el nostre Magnificat d'avui. Ens despedim de l'Eduard Dalmau, violinista que avui ens ha acompanyat, i dels nostres oients. I us emplacem fins demà a les 8 del matí. Com no, a Ràdio Vilafranca, el 90.2 de l'AFM.